l'hora negra. Maika Navarro.
Bon dia i bona hora, Maika Navarro.
Què tal?
Què fas per la revetlla, tu?
Per la revetlla el que faré serà recuperar-me d'un casament al que vaig aquesta tarda, que em fa molt, molt, molt feliç.
I fins aquí puc explicar o...?
No, puc explicar. Posa'm música de casament.
Bueno, no és ben bé aquesta.
Ara, aquesta? Bueno, no. Potser la gent es casa amb aquesta música, eh? Tu amb quina música et casaràs, tu?
Jo ja estic casat.
Ja em vas casar?
Jo em vaig casar.
Quan em vas casar?
Al desembre. Que pas que encara no ho hem celebrat, però sí.
I quan el penses celebrar?
Doncs algun dia ho farem.
I per què no vaig anar jo al casament aquest?
Perquè aquest va ser privat. El casament va ser només en família. Aleshores, la festa potser hi posem algú més.
Ah, vale. Doncs bé, aquesta tarda es casa la Raquel Vilarrovira Folk amb l'Àlex a Barcelona. I és que em fa molt, 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 molt feliç aquest casament. Tinc tres casaments aquest any, aquest estiu. Aquest... El teu?
No, és que jo estic casat.
Bueno, però tornaràs a casar, no?
Sí, però no...
Els col·legues o no?
Espero que sí.
I quina... Sí.
T'han convidat, a tu?
El teu?
Sí.
Sí.
No sóc jo qui t'hagi convidat.
No.
Ah, d'acord.
M'ha convidat el teu fill.
Ah, val.
La teva mare m'ha convidat.
Si són amics no hi ha família.
Bueno, però ja estava preocupada que no havia anat el primer.
On és el casament d'aquesta tarda? Ho dic perquè en Palmà, revetlla de Sant Joan amb casament, el que vingui després pot ser èpic, Maika?
No, però jo com... És que clar, els que tenim gossos no podem celebrar revetlla.
És veritat, tu com t'ho fas? N'hem parlat abans fa una estona. Com t'ho faràs tu?
Ostres, jo tinc el Simón i la Lola. El Simón se la rempa en finfla, o sigui, no li afecta gens la música i els petards, però a la Lola... Ostres, ho passa fatal. De fet, porto ja 3 dies donant-li una medicació...
És el que ens explicava l'Eduard, que fa amb el seu.
Fa 3 dies ja que l'estem donant una medicació per calmar-la i el dia d'autos, o sigui, m'haig de tancar amb ella a casa, tancar-ho tot, posar una pel·li amb molta acció i intentar que passi. El problema és que, clar, com que ja comença la pirotècnia abans i després, doncs has de... Però el car... O sigui, és una bogeria, perquè a més... comença a convulsionar, vomita, o sigui, ho passa fatal. O sigui, per tant, em toca celebrar-ho amb ells. De fet, tenia plans, però que va, no puc deixar-li a ningú aquest marrón. O sigui que me la quedo. Estarem els tres a casa.
4 minuts per arribar a 11:15 del matí. Aquesta setmana ha estat marcada, sens dubte, per aquest judici que ja està vist per sentència a l'Audiència de Barcelona contra l'acusat de violar i intentar matar una noia de només 16 anys a Igualada la matinada de l'1 de novembre del 2021. La Fiscalia, recordem, demanava una pena de 45 anys de presó, gairebé 260.000 euros en indemnitzacions pel presumpte autor dels fets i 10 anys de llibertat vigilada quan l'home sortís de la presó. Aquests dies, a l'Audiència de Barcelona, ha declarat el camioner que es va trobar la víctima seminua i greument ferida al polígon de les Comes d'Igualada, els forenses que van examinar la víctima, els agents dels Mossos que han dut a terme la investigació i l'acusat que ha negat els fets i ha dit que anava begut. Com ja va explicar la Maika fa tot just una setmana, dissabte passat aquí el suplement, la víctima no ha declarat a petició de la Fiscalia i a totes les parts els va semblar bé.
No va declarar, però es va sentir la seva declaració que va fer en el seu moment. Per tant, el seu testimoni ha estat a judici. El que passa és que no el va haver de repetir, sinó que es va emetre allò que s'havia gravat, bé, crec que era un any abans.
Aquestes últimes hores la fiscal ha parlat de subjugació masclista amb ànim pervers, mentre que l'advocat de la víctima, Jorge Albertini, admetia que la noia no es podrà refer mai de l'agressió.
És una muchacha de 19 anys que estudia y trabaja a duras penas, es muy difícil para ella poder solventar su día a día, constantemente tiene que estar sometida a cambios de medicación y de tratamientos.
I una de les declaracions segurament més impactants de tot el judici han estat les que han fet els forenses que van examinar la víctima.
Son unas lesiones que vemos más en la sala de autopsias que en una consulta de valoración de daño corporal.
Maika, has estat molt pendent d'aquest judici aquests dies.
De fet, les declaracions dels forenses, que va ser la jornada de dijous, que va ser especialment dura i tots els que fem habitual, portem ja ens cobrint judicis i molts per agressions sexuals, asseguràvem que mai a la història havíem assistit amb una sessions i amb uns relats tan glaçadors i tan durs. És veritat que recordo també en el seu dia el judici per l'assassinat de la Diana Kerr, que en aquell cas ja va ser assassinada. La víctima, la jove d'Igualada, la menor d'Igualada, va sobreviure, i que això demostra que és una dona, a mi no m'agrada tampoc dir valenta, sinó força, forta, i que jo espero que contradigui el seu advocat i que tiri endavant, perquè és especialment forta. En el moment, evidentment, això és un judici, en el judici s'havien de donar tots els detalls i els forenses ho van relatar amb detall que ens estalviarem, però només aquesta frase que hem recuperat de que tot allò que ells van examinar eren ferides que són habituals en una sala d'autòpsia, és a dir, quan tens davant un cadàver i no pas davant d'una consulta. En qualsevol del... que ella estigués viva és un autèntic miracle. De fet, el metge de Sant Joan de Déu, que va fer la primera intervenció, quan parla amb la primera mossa que s'acosta, tot just ahir acaba d'ingressar i acaba d'estar traslladada, i li demana a la mossa una mica que li sintetitzi en dues paraules l'abast de les ferides, el cirurgià li diu, perquè facis una idea, l'haig de reconstruir sencera. Reconstruir sencera. Ens va quedar molt clar també aquell mateix dijous, van parlar primer les psicòlogues que l'han assistit amb ella, les forenses psicòlogues, per fer també una mica l'avaluació de com eren aquestes ferides a nivell psicològic. I es van explicar que serien unes ferides, unes seqüeles que durarien de per vida, que ella aprendria a viure amb allò, i que era una dona molt, que és una dona molt forta i que aprendria a viure amb això, però que aquests fets sí o sí la condicionaven de per vida. La seva manera de relacionar-se amb la gent, de confiar en la gent, perquè en aquell moment que van passar els fets, ella només tenia 16 anys i tota la seva personalitat estava en construcció, i per tant aquesta construcció es va veure aturada per aquesta autèntica salvatjada. Van parlar elles, van parlar els forenses, i va parlar també un mosso d'esquadra, que és un perfilador criminal, el Xavier Álvarez, amb una trajectòria professional dins del cos.
Què és un perfilador?
Ell té la carrera de criminologia i ha fet diferents màsters, tant a l'estat espanyol com a l'estranger, sobre la manera de dibuixar i perfilar i dibuixar una... Quan tu fas una investigació, si el que va fer en aquest cas, hi havia hagut una violació salvatge i els Mossos de la Unitat Central d'Agressions Sexuals buscaven a un sospitós. I amb totes les dades, el que fa el perfilador és dibuixar un perfil de a qui han de buscar els Mossos. Un perfil que ajuda els investigadors, quan encara aquest sospitós no té nom ni cognoms, a buscar amb més concreció i a descartar opcions. I el dibuix que va fer el Xavier Álvarez en aquests primers 5 mesos, abans de la detenció...
Recordem que entre la violació i la detenció passen 5-6 mesos fins que no aconsegueixen trobar la persona que s'ha jutjat aquesta setmana.
Doncs el dibuix que va fer el perfil d'aquest sospitós aquí, i que va ser una eina que va ajudar molt als seus companys, a les seves companyes d'UCAS, era el d'un depredador sexual sàdic i, a més, que actuava amb la voluntarietat de no de satisfer un impuls sexual, sinó de provocar el major dany possible amb aquella dona. A més, hem de recordar que ell la persegueix, hi ha una càmera que es veu clarament, una càmera que no tenia molta definició, però es veia clarament com la víctima, que hi ha un moment que ella es perd, perquè una de les coses que les mosses no li quadrava era, ella anava, tornava, va sortir de la discoteca Èpic d'Igualada, anava a agafar el tren per tornar a casa seva, però el recorregut que estava fent era sentit contrari al del tren. I això al començament, clar, ella no parlava amb les mosses, després vam saber que es va perdre. I ell la veu, comença a caminar primer darrere d'ella i hi ha un moment que comença a córrer darrere d'ella. Ella intenta escapar i on s'abalança cap a ella i l'agafa i la golpeja és un lloc obert, però agafa el seu cos i l'arrossega fins a un carreró on no passa ningú, és un carreró on has d'entrar per anar-ho, perquè no em porta enlloc, i per tant tots aquests elements de deixar-la abandonada amb aquella temperatura nua, tenia el convenciment absolut de que aquella noia només el resultat únic que podia tenir amb aquestes agressions i amb aquest abandonament, sense que ell fes res després perquè algú la trobés i la salvés, era de matar-la. Mm. I, a més, la por que tenien els Mossos en aquests 5 mesos que tornés a actuar. El perfilador tenia el convenciment de que ell tornaria a fer i estava convençut que havia actuat en el passat. I ho va quadrar.
Sí que ha declarat l'acusat, i en tot moment la seva estratègia ha estat defensar que no recordava els fets perquè anava begut.
La verdad, estaba bastante mal, me encontraba muy mal, no, ya no podía ni caminar, me detení, creo que unos bancos y me quedé ahí.
I aquesta cosa de, sí, el fet d'anar begut encara es pot comptar com atenuant.
És molt és poc freqüent que aquest perfil d'agressor sexual declari en un judici. De fet, acostumen a presentar-se amb el cap baix.
Ha contestat les preguntes del seu advocat, només,
però no? Aquest va voler contestar les preguntes del seu advocat que ha fet una molt bona feina, era un advocat d'ofici. Jo defenso que qualsevol acusat, fins i tot amb aquesta càrrega de prova d'aquests elements que el converteixen, i em permets l'adjectiu, un autèntic monstre, necessita i ha de tenir la millor defensa. El seu advocat va agafar aquest cas d'ofici, no ha renunciat i va fer una molt bona feina, el va convèncer perquè declarés, perquè necessitava que verbalitzés a sala que havia begut, que va fer una barreja de vaig veure molt, no em reconec a les imatges, per tant nego ser l'autor de tots els fets dels que se m'acusen, però tampoc m'ho recordo, tampoc me'n recordo molt bé. Va voler verbalitzar els seus antepassats, que ell assegura que va ser agredit sexualment a Bolívia quan era petit per part del seu pare, perquè l'advocat necessitava aquests elements de cara al dia d'ahir, quan va fer el seu informe final demanant l'absolució, demanar els atenuants d'embriaguesa per presentar-se, i sobretot demanar, perquè ell també va explicar preguntes, que ell feia molts anys que treballava i vivia a Espanya, que a Bolívia no tenia família ni cap mena d'arrelament, i per tant la petició expressa, que és el que en aquests moments més li preocupa a ell, de que no sigui extraditat a Bolívia a complir la condemna a Bolívia, sinó que ell vol complir amb una presó espanyola, per tant, catalana. Per tant, això, per això necessitava. Però va estar aquesta setmana, ell es va mantenir ferm, no va baixar el cap en cap moment, estava molt atent a tot allò que s'explicava d'ell, però no va fer cap gest, ni un sol, de, fins i tot en aquells moments que a tots ens costava sentir el relat i el cor se'ns encongia, ni un mínim gest d'empatia, res, impertèrrit, fred.
Important sentir també el caporal Juan Carlos Nieves, que és qui va acompanyar la menor quan ella es va veure capacitada fins al polígon per realitzar la reconstrucció dels fets, per fer aquesta declaració que no ha hagut de repetir en el judici. I deia això en aquest judici d'aquesta setmana el caporal Juan Carlos Nieves.
No existeix cap mínim dubte de que sigui aquesta persona la persona autora dels fets, que l'autoria tingui cap mena d'esquerda.
Maica, quan pot sortir la sentència ara?
A veure, ara és el tribunal que ha presidit per la Montserrat Comas, que han estat impecables.
Que és l'expresidenta de Jutges per la Democràcia, no?
Sí. Ella, en un recés, ara que hi ha acabat el judici, jo crec que ho puc explicar, em va dir que en la seva carrera també havia presidit i assistit a molts judicis, i que segurament el que havia sentit en aquella sala en la vida. De fet, els Mossos també van explicar, tots i cadascú d'ells, que les ferides que presentava aquesta noia, aquesta menor, no tenien precedents en les seves carreres. El Juan Carlos Nieves, el caporal, la Gemma, la inspectora Kira Estrada, i tots i cadascú dels Mossos que van desfilar per aquella sala van demostrar que hi havia una gran... que va ser una gran investigació, amb una gran... i van aportar en aquell judici una grans elements, una gran càrrega de prova, perquè, com deia el caporal, no hi hagi, el tribunal no tingui la més mínima dubte, la més mínima dubte, que ell, i només ell, va ser l'únic responsable d'aquesta salvatjada i aquest intent d'assassinat d'una dona valenta, forta, que ha aconseguit entrar a la universitat, a la carrera que ella volia, que aquesta setmana és cert que està especialment afectada, tot i que ha volgut cada tarda trucar al seu advocat per estar al dia de com han anat les sessions, i que el que desitja és que aquest home no sigui extradit a Bolívia, que compleixi condemna en una presó catalana i que compleixi els 45 anys.
Quan pot sortir, dius, la sentència?
Jo crec que això és en un mes aproximadament. Jo durm l'estiu, clar, tenim l'estiu de pel mig. Jo crec que és una sentència que serà... no, jo crec que la condemna és... vaja, no tinc cap mena de dubte, i que la sentència i que la condemna serà exemplar. No, serà la que mereix aquest individu, ni més ni menys.
Maica Navarro, moltes gràcies, bon casament. Salut.
Gràcies.
Ara tornem al suplement.
Raquel, Àlex, que anem cap allà, eh? Vinga, vinga.